matí amb Raquel García.
I ara és el moment de donar la benvinguda als nostres prescriptors. Irene Garrido, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ens portes una proposta molt diferent. Avui no parles de teatre musical, parlaràs de dansa.
Jo parlo de teatre musical.
Ah, molt bé.
Aviam, jo sí que parlo de teatre musical, perquè si jo he de parlar de dansa, i així mateix t'ho dic, si jo he de parlar de dansa, no ens en sortirà. Sí, no. Perquè com que jo no puc parlar de dansa amb coneixement de causa, he portat una persona que sí que parlarà de dansa.
Que és l'Esteve Gorina, que també és el
Ballet. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Professor d'interpretació també a Escènics.
Sí.
Actualment estàs cursant tercer de direcció
a l'Institut
del Teatre. I a més ets professor de dansa de la CAMI, que ahir precisament vam venir aquí a l'estudi i vam fer una tertúlia parlant d'aquesta disciplina, perquè justament el dilluns és el Dia Internacional de la Dansa i hem de reivindicar-la, hem de fer difusió, donar visibilitat, i per això suposo que també ens portaràs moltes propostes, no?
Sí, una mica, justament comentàvem de ja que parlem de coses de cultura, per què no fer una mica, no?, de parlar de dansa, perquè dilluns és aquest dia que ja veurem que és un dia especial, perquè no és ben bé el Dia Internacional de la Dansa, sinó que és un dia escollit a dit i és el dia que ens toca celebrar-ho, però sí, contents de ser aquí. Gràcies.
Vinga, doncs Irene, primer tu.
Jo no, res a veure amb la dansa. Bueno, dansa en el teatre musical sempre n'hi ha, però res a veure amb la dansa. Com que ha sigut Sant Jordi, vaig pensar, parlem una mica de l'amor, de diferents tipus d'amor, i com que intento portar-vos espectacles que la gent potser no, que no estan aquí o la gent no pot veure aquí, comencem amb Bonnie and Clyde. La història és interessant, passa durant la Gran Depressió, el 1929, més o menys, als Estats Units, i és la història d'amor per excel·lència, doncs, una parella, sobretot, m'ha passat una cosa, que després ja faré al final amb el resum, i és que tot això ja, la part important és la dona, és a dir, Bonnie and Clyde són els dos personatges, o sigui, Bonnie és la noia que enamorada de Clyde, que és un delinqüent de poca monta, val? Doncs el segueix a tot arreu i acaben sent fugitius, però en realitat es basa en la història d'ella, o sigui, ella com el segueix per amor a tot arreu i serà capaç de morir per ell. Va costar molt enxampar-los.
Moltíssim,
sí. Moltíssim. Fins al punt que un moment determinat els van enxampar, anaven amb cotxe, ja ella estava mal ferida, etc, etc, i van acribillar el cotxe, va quedar com un colador.
És veritat, és
així,
veritat,
I així van morir, però perquè no hi havia manera d'enganxar-los al lloc, val? Vull dir que a partir d'aquesta parella, s'ha fet un espectacle que no ha tingut massa èxit, però que musicalment, com que l'última vegada que vaig venir us portava Hamilton, que hi havia molta cosa rapejada i això,
i us diferent,
exacte, doncs us porto una cosa una miqueta més de l'època.
Vinga, que
i tenim un tema,
ganes.
Un trosset d'un tema, perquè veieu aquí de què va Bonnie and Clyde. No need to rush, everybody gets our autographs. Hell of a ride, I'll be the words on our epitaphs. Living legends, that's what we will be. And that's okay with me. Every place that we go, folks will turn their heads. They'll be hollering from God to the tender. We are the best, self-disgust. Yes, this world will
una part d'aquest musical de Bonnie and Clyde, aquesta història de passió i també de crim.
Totalment. Aquí estem escoltant a la Laura Osnes i el Jeremy Jordan, que són dos grans del teatre musical. Es va estrenar el 2011 a Broadway i el 2017 es va fer el West End. Ja dic, sense pena ni glòria, una mica, però si la gent vol sentir a Spotify la música, el CD és xulo. I aquest tipus de... Jo el que sí que penso és que aquest tipus de música, amb un espectacle que sigui modern, costa de trobar, i els que siguin una mica mans, doncs, del rock i del blues, d'aquest tipus de música, sí que val la pena escoltar-lo.
Clar que sí, que segur que els farà ballar i vibrar ben fort.
Exacte.
Què més?
Exacte. I ens anem a una altra cosa bastant més potent. Bastant més potent. Una altra història que també és d'amor, però en aquest cas d'amor entre germanes, sobretot, val? I és El color púrpura, us sona?
Home, i tant. Una altra mítica pel·lícula, no? D'Steven Spielberg, que em sembla
exacte.
Que era.
Sí, no? Sí, de l'any 85. Hi ha la novel·la de l'any 82, de l'Alice Walker, va guanyar un Pulitzer, el 83. Spielberg va fer la pel·lícula i la curiositat és, a la pel·lícula sortia la Whoopi Goldberg, a més bastant estar nominada a molts Oscars, no va guanyar res, crec que estava nominada a 11 Oscars, però un dels personatges, la Sofia, que és un dels personatges també no principals, potser és un secundari, però té molta importància, era l'Oprah Winfrey. No sé si sabeu qui és l'Oprah Winfrey.
Sí, clar, la periodista.
Exacte, sí. Doncs, a partir d'aquí l'Oprah Winfrey agafa això i ella és la productora del musical. Jo recordo, és una anècdota meva aquesta, però jo anar a Nova York, vaig estar a Nova York, fa anys quan estrenaven El color púrpura, la primera vegada, i era molt fort perquè tota la cua, suposo que això ens passa perquè som d'aquí, no? Però tota la cua de gent que anava a veure l'espectacle era gent negra, perquè l'espectacle parla d'afroamericans, en aquest cas, però gent de diners, o sigui, gent molt ben, com si fos un casament d'algú negre, d'algú sí. afroamericà, però una cua de gent, o sigui, ell estava petat i no hi havia ni una sola persona blanca. En aquell moment que estaven estrenant, evidentment l'ha vist moltíssima gent. Clar. Però en aquell moment era com xocava molt
veure
que l'espectacle,
no? Per veure realment que el públic tothom era doncs afroamericà. I suposo que també doncs,
clar, això ens adona també que hi ha molts pocs espectacles en què això passi, que tota la companyia sigui gent negra, bueno, americans en aquest cas, no? Però sobretot pel tema del que parlen, l'esclavitud, etcètera, no? És la història de dues germanes, una d'elles embarassada del seu propi pare, i són separades, té a veure, bueno, ja no explicaré més perquè si algú vol veure la pel·lícula doncs que la
recomanem,
pugui veure,
perquè és preciosa, tant la banda sonora, la fotografia, el guió, brutal. Això sí, prepareu mocadors, sí. Perquè és de plorar.
A tope.
Exacte. Sí. Doncs però és una bona crítica.
Sí, totalment. Sí. O sigui, està molt ben feta i crec que és també una part de, ho hem vist en pel·lícules, però que desconeixem molt com funciona l'esclavitud i sobretot entre les dones, i crec que en aquest sentit està molt bé poder-la veure. Hi ha molts més espectacles musicals que parlen d'això, però aquest és un dels més coneguts. I us porto un tros de la segona vegada que es va fer, perquè es va fer el 2005 fins al 2008, però es va tornar a fer el 2015, que és el que va guanyar dos Tonys pel Revival, i ho feia la Cynthia Erivo. I en lloc de portar-vos un tros d'una cançó del CD, diguéssim, us porto el directe dels Tony, que els Tony recordem que són els premis més importants, venen a ser els Oscars del teatre musical, i us porto el tros, clar, se sentirà molt pitjor perquè no deixa de ser un vídeo de YouTube, però crec que val la pena sentir el directe de com canten tota aquesta companyia, perquè és espectacular.
Keep your boat afloat for 40 years.
tot cosa, eh? Trepitjar aquesta bauassa. Quina dona, si sembla la Whitney Houston. Sí, sí, o sigui, quina potència.
Molt, molt. I val la pena veure el vídeo, busqueu-lo, perquè és The Color Purple, el Tony Awards. Busqueu-lo perquè només veure-li la cara... val la pena, perquè interpretativament també estan molt bé. A més a més, és un escenari, bé ser el moment dels premis, per tant, està bastant més despullat de l'habitual, i és xulo veure-la perquè ella té molta força.
Però igualment, cal dir que la posada en escena del musical en si és molt senzilla, justament sí, sí. Guanya el fet de que sigui...
Sí, 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 no hi ha gaires parafernàlies, i ella aquí al mig està espectacular. Té una boca gegant, aquesta senyora. O sigui, busqueu-la, perquè...
I unes cordes brutals.
Brutals, val molt la pena, però a més, com li brillen els ulls, és molt guai, perquè aquesta força de les dones, no? I de la força de trobar-se elles dues, de la lluita, jo penso que s'entén perfectament. Crec que en aquest cas el color pur, tot el que posi darrere d'això, ja no si val la pena posar.
No ho sé, escoltem-la una mica més, no?
Sí, i tant, i tant.
Puja, Rocío. Yes, I'm beautiful. Quina veu impressionant, eh?
Sí, 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 és molt emocionant, molt emocionant. I, de fet, molta enveja. Ja m'agradaria a mi cantar així.
Molta.
Bueno, a mi a tots.
A mi enveja fins i tot al públic, eh? Perquè ja m'hagués agradat veure aquesta actuació i suposo que sí, és difícil quedar-te assegut a la butaca.
No, segur que no.
Has de ballar, amb aquesta veu has de ballar.
Clar, clar. A més, vull dir que si voleu escoltar el CD, existeix i és amb la Jennifer Hudson i la Cynthia Erivo, però us he portat el directe, encara que tingui menys qualitat, perquè tinc la sensació que ens arriba molt més el que, de què va l'espectacle. I per últim us porto una altra cosa molt diferent, i és Waitress. Anem a sentir una miqueta al principi de l'espectacle, va. Sugar, sugar, sugar butter, sugar butter, sugar butter, sugar butter, sugar butter, sugar butter, sugar butter. My hands pluck the things I know that I'll need. Take the sugar and butter from the pantry. I add the flour to begin when I am hoping to start. And then it's down with the recipe and bake from the heart. Sugar and butter. Molt diferent. Una altra cosa, totalment diferent. Està basat en una pel·lícula.
També.
Però sí. Un altre tipus d'espectacle, molt més modern. S'ha estrenat a Broadway el 2016, a Londres ara s'estrena el 2019, estem esperant aquesta estrena. Això és música de la Sarah Bareilles, crec que ho dic bé, aquest cognom ens costa una mica. Aquesta noia no feia musicals, no té res a veure amb el musical d'entrada. Està nominada a 6 Grammys, de totes maneres. Ara això l'ha fet, això del teatre musical l'ha fet com pujar. I està basat en una pel·lícula del 2007 que porta el mateix nom. I parla d'una noia, és una història molt senzilla, però parla d'una noia que el seu marit abusa d'ella i es queda embarassada, i és tota la lluita que té ella per separar-se del seu marit i poder tirar endavant l'embaràs. A tot això, tot aquest lío, s'hi afegeix el seu ginecòleg, del que s'enamora. Hi ha diverses històries també combinades, però és la força que ella ha de treure d'on sigui per poder-se'n sortir. I l'excusa, ella fa pastissos, ella és pastissera, i l'excusa és un concurs, guanyar un concurs de pastisseria perquè amb el premi poder marxar, diguéssim, no? I m'ho he portat perquè en aquest cas primer hem parlat d'un amor romàntic, que havia de ser Bonnie and Clyde, després hem parlat d'un amor entre germanes, no? I tot el que això comportava. I en aquest cas, en el cas de Waitress, és ella amb el seu fill, no? Tot, diguéssim, l'obra passa durant tot l'embaràs, acaba tenint la criatura al final, però és tot l'embaràs, la lluita que ella té per poder tirar endavant. Què hi ha de xulo amb això? La música és molt popera, són cançons molt, molt actuals. Si busqueu Waitress ja veureu que les cançons són diferents en aquest sentit. I és el primer espectacle en què tot l'equip creatiu està fet per dones. No s'ha fet expressament. O sigui, el que venen a dir és, si tot aquest creatiu està fet per dones de manera casual, vol dir que les dones estan en un moment molt important a nivell de teatre musical en aquest cas, no? Que és el cap que estem parlant. I és el primer espectacle que això passa. O sigui, vol dir que les dones són les millors en la seva àrea. O sigui que crec que és una de les coses que cal dir. Penso que és important. I és un espectacle que parla de dones. O sigui que el Xavier Miralles estaria molt content de sentir això en aquest moment.
Segurament. I nosaltres també, aquí també, doncs, veure que les coses van canviant, no? Sí. Que es van transformant i que les dones també van, doncs, aconseguint prendre, doncs, el lloc que ens mereixem.
Exacte. I tinc una altra dada molt petita i ja us deixo.
Sí, perquè tenim molta teca encara.
És que l'espectacle hi ha molts pastissos. Mm-hmm. Doncs es cuinen cada dia al costat de la platea.
Què dius?
No són pastissos que es puguin menjar, però sí que els cuinen en un forn allà al costat perquè l'olor de la canyella i dels pastissos aquests arribi al públic cada vegada que s'obre la porta.
Oh.
Vale? O sigui que penso que és xulo, perquè això vol dir que són espectacles que cada cop anem fent coses diferents i l'olfacte és molt important en aquest espectacle. O sigui que és xulo saber.
Això és molt xulo i això segur que alguna dona ho havia pensat. Segur que sí. Total. Segur que sí. Doncs vinga, Esteve, és el teu torn. A veure, què ens proposes?
Bé, jo... convidadíssim, moltes gràcies per ser aquí. Pensava, hosti, què porto de dansa, no? Perquè quan parles de dansa, igual quan parles de teatre o quan parles de literatura i de tantes altres arts, no? Se t'obre un ventall d'anys. I segons com, quan parlem de dansa, ens imaginem a dues nenes pujades amb unes puntes i de cop la gent es tira enrere, no? I diu, hosti, és que a mi la dansa no m'agrada. No, normal, perquè com estem educats per la dansa, no? O sigui, hem d'entendre d'entrada que vivim en un país en què... es parla molt poc de teatre a l'educació primària, per no dir gens, i si es parla poc de teatre vol dir que la dansa menys. O sigui que la dansa queda encara més en un segon pla. No és un esport, perquè és una activitat física, però no està reglada, no té un reglament intern, però com a activitat física està parlada, està més o menys mal vista per segons quin tipus de col·lectius, per la seva culte al cos i per la seva exposició del cos, però cal tenir en compte que la dansa és, jo per mi... sota el meu punt de vista, no sé, jo perquè m'hi dedico, és com el canal d'expressió més directe, és el teu cos amb el teu cos i pel teu cos, i ets tu i tu, i tu expresses, no?
De fet, mai he entès perquè queda tan infravalorada, tan relegada quan és aquesta expressió, no? Amb el cos, de diferents emocions, i que a vegades no cal entendre les coses, només sentir-les, no? I veure-les i ja està, que potser ens falta, doncs, a fer aquest pas.
Puc dir, jo penso que socialment ens passa que quan, jo sempre ho explico també amb el cant, quan eduquem els nens i pugen, normalment és no facis, no moguis, no treguis la llengua, no moguis els braços, no senyalis, o sigui, el que intentem sempre és bloquejar tot allò que el cos faria, en lloc d'educar a treballar amb aquest cos de manera correcta. I crec que és una de les coses, deixant de banda ja l'expressió corporal, perquè si no et pots expressar lliurement, com t'has d'expressar artísticament? I penso que el que fa l'educació és, per no destacar, per ser correcte, per una qüestió, diguéssim, d'educació, que això no passi. A partir d'aquí, la resta ja ni t'explico.
I a més és que la dansa passa per molts moments, justament, i curiosament, com que és el Dia Internacional de la Dansa, dilluns, el 29 d'abril, i és un dia que es va triar, la va triar la UNESCO, ha dit, perquè és l'aniversari de Jean-Georges Nauvert. Jean-Georges Nauvert, que us he portat el llibre per si mai el volguéssiu consultar, escriu un dels primers llibres més importants de la història de la dansa, i és just d'una època en què la dansa era tot. O sigui, una època en què la cort francesa només ballava, en què la gent només volia ballar, i en què fer classes de dansa clàssica, que era el principi de la dansa clàssica, una cosa molt inicial i una cosa molt realment molt desdibuixada del que ara entrem com a dansa clàssica, la gent es matava per anar a les classes, o sigui, la gent venia a les seves cases per poder-se pagar els mestres de ballet que els donessin classes. Jean-Georges Nauvert, només per fer tres títols i perquè sapigueu una mica, i pel dia 29 què celebrem? Celebrem el primer home que diu, bueno, la dansa no és que ens posem tots a ballar, sinó que la dansa és, i escriu aquest llibre, no? I fa com una espècie de notació de com funciona la dansa, com vol que la dansa sigui i el que ell creu que la dansa ha de ser. Renuncia a una primera part de l'època d'un tipus de dansa que es deia òpera ballet, que eren unes òperes en què de cop es tallava l'òpera i entraven un cos de ball a ballar, i ell diu, per què hem de fraccionar l'art i no podem fer que l'art convisqui junt i ballar i cantar a la vegada, i ara surts i balles i ara surts amb una màscara i em dius no sé què, i ell crea el que se'n diu el ballet d'acció, que és posem-nos a ballar i expliquem històries, però fem-ho en sèrio perquè la gent ho entengui, i crea el primer ballet pantomima, que això amb els anys s'ha anat deixant de banda i s'ha anat sobretot no sé com dir-ho, s'ha anat com ja no criticant, sinó revisant d'una manera molt exhaustiva, dient no sé si amb la dansa el que hem de fer és pantomima, sinó fer moure els cossos. Però vaja, això són anys, no? O sigui, el Jean-Georges Nauvert, buf, ja et dic, és un personatge superinteressant, és d'una època en què passaven moltes coses i en què ell va lluitar molt per ser el primer en què escriu, i penso que això és important. Va acabar dirigint l'Òpera de París, va acabar dirigint els Ballets de París, va treballar a la cort de tots els reis de la seva època i va ser un gran mestre que va començar a ensenyar des dels pliés fins a com s'havien de desplaçar els actors i actrius, perquè ell els volia dir actors i actrius en comptes de ballarins per l'escenari. Us el recomano si mai teniu un moment, perquè és d'aquests llibres de lavabo, que dic jo, que te'l pots anar llegint, són unes cartes i vas fent carta 1, carta 2, no? I vas fent.
Carta doncs molt sobre la dansa i los ballets. Sí,
carta sobre la dansa i los ballets. Això està de les Llibreries Deportives Esteban Sanz, està editat.
Perfecte. Doncs aquí el petit homenatge.
El petit
també,
homenatge,
no?
Sí, perquè tinguem en compte a vegades. Però jo us portava dues coses perquè veieu dansa. Perquè penso que, ja que fem el Dia Internacional de la Dansa, està molt bé parlar-ne, però perquè no la veiem. És molt fàcil veure dansa. De fet, dansa, tu cada dia balles quan gesticules, cada dia balles quan et mous, si vols tenir una concepció més tipus Isadora Duncan de la dansa, no? Que ella deia que tots ens podíem moure i que tots podíem ballar i que el nostre dia a dia era dansa. Jo us porto dues coses. Una cosa per poder veure en directe, que és una coproducció del Teatre Nacional de Catalunya i el Festival Grec de Barcelona amb el NCB de Brussel·les, d'una companyia molt famosa que es diu Peeping Tom, que són Marit i Muller, que jo... Ara així un moment de gossip, però jo juraria que s'han separat i que no sabem com estan aquí les coses, però encara treballen junts, Marit i Muller, i estrenen el dia, els podeu veure l'11 de juliol i el 12 de juliol, o sigui, fan dues funcions al Teatre Nacional de Catalunya, a la Sala Gran. Acaben una trilogia, li han volgut dir, familiar, que han fet un espectacle que es diu Mother, un espectacle que es diu Father i ara és l'espectacle que es diu Child. I és un espectacle sobre els nens. Ells agafen la dansa contemporània des d'un punt de vista molt estètic, treballen una dansa contemporània molt fàcil de veure, o sigui, una cosa realment, m'atreviria a dir, gairebé familiar, o sigui, és una cosa fàcil de veure, no costa de veure, són uns moviments molt entenedors, fan unes escenografies, fan unes posades en escena molt estètiques que fan que l'espectador se senti com a casa seva, a més com que treballen aquesta espècie de món de la família i es posen les emocions profundes de la família i amb els conflictes familiars, entres molt ràpid a les seves històries. Us ho recomano perquè volen parlar dels canvis de perspectiva i amb el moviment cultural que tenim ara, polític, no? Penso que el del canvi de perspectiva també és una cosa important a tenir en compte, i com a espectador sobretot el punt de vista, no? I el punt de vista de la infantesa i del creixement d'un nen és del que anirà aquest espectacle, que ja us dic que és una coproducció d'ells amb el Teatre Nacional de Catalunya i que ara estan acabant de muntar-lo a Brussel·les, tinc una amiga que hi és i ja estan preparats per estrenar. Us ho recomano, us recordo, 11 i 12 de juliol al Teatre Nacional. I en canvi vaig pensar, porta alguna cosa que sigui de vídeo, perquè no tots podem anar l'11 i el 12 al Teatre Nacional de Catalunya, i sí que tots, o gairebé tots, tenim accés a YouTube, a la plataforma de YouTube, i podem consultar tot tipus de vídeos via YouTube. I jo, com sempre, me'n vaig als meus ídols i me'n vaig a les meves referències, i hi ha un vídeo preciós a YouTube d'una peça coreogràfica d'una de les millors, per mi, coreògrafes i ballarines del planeta Terra i de la història de la dansa en general, que és Pina Bausch, que va ser una ballarina alemana nascuda a Solingen. Els seus pares tenien un bar i ella era ballarina clàssica, va començar quan era petita a formar-se en dansa clàssica i va ser una gran ballarina clàssica fins que arriba un moment en què ella es va treure les sabatilles, es va deixar els cabells i va començar a crear una nova tendència dansística que es diu el teatre dansa, s'anomena el teatre dansa. Teatre dansa és combinació de les accions teatrals i la posada en escena en la dansa, ja no entesa com una coreografia clàssica, jo parlo un clàssic i dono referència al Llac dels Cignes, perquè és el que més se'ns acut com a clàssic, però defugint totalment de la línia clàssica i justament trencar la línia, volent anar a un altre lloc, portant els intèrprets a un punt de cansament, d'emoció, de gesticulació, de vida en general i sobretot de rebuscar dins de les vides pròpies dels intèrprets que els hi passava, va poder anar creant diferents espectacles i canviant el transcurs del món de la dansa. Pina Bausch, el 1978, va estrenar a Wuppertal aquest espectacle que podeu veure sencer a YouTube, que es diu Café Müller. S'escriu Café normal, Müller, M-U-L-L-E-R. És un espectacle espectacle sobre l'absència, és un espectacle inspirat amb el bar dels seus pares, amb la de gent que veia córrer dia rere dia en aquell bar. És una peça per 6 intèrprets, dura 45 minuts, i una de les peculiaritats que té és que tots els personatges es creuen però mai es troben, i és un dels punts d'unió, va sobre l'absència i sobre, diuen, sobre la mort. Ella mai li va voler donar un sentit, però sí que sabem que és una de les seves peces preferides. És la primera vegada de la història en què hi ha un escenari ple de cadires i no hi ha cap personatge que segui amb una cadira, sinó que les cadires estan per fer altres coses. I us recomano, ja que s'apropa el Dia Internacional de la Dansa, animar-nos i veure qualsevol cosa de dansa. I hi ha mil coses. Ha sortit la programació del Festival Grec de Barcelona, venen les millors companyies d'Europa, o sigui que us animo tots. I el 28 d'abril us esperem a tots a la plaça de l'Ajuntament per veure també l'acte que se celebra del Dia Internacional de la Dansa.
Doncs nosaltres el que farem és aportar també el nostre granet de sorra, igual que vam fer ahir, doncs, parlant a la tertúlia i explicant tots els actes que es faran aquest cap de setmana. També compartirem aquest vídeo de Pina Bausch, també, perquè doncs, els nostres oients puguin doncs, veure-la en acció. Moltíssimes gràcies, Esteve.
Moltes gràcies.
O sigui, t'esperem més dies, aquí, bueno, perquè hem après molt, no, Rafael?
Sí. No, ja, per mi és un món molt desconegut.
Molt desconegut, però crec que per tothom.
Sí. I quan sents parlar experts i t'expliquen i expliquen bé, dius, realment és un món que s'obre.
Sí. Necessitem una mica d'informació per introduir-nos, no?
Al final és que les escoles, si tant 2 + 2 = 4, ens dediquéssim una mica més a el cos es mou així, no estaríem tan malament de l'esquena, no tindríem tants problemes quan som grans, o sigui, i és real, és un tema ja de consciència corporal.
Doncs mira, un altre dia podríem parlar de la dansa, no? I terapèutica, o sigui, tindrem un nou prescriptor.
Sí.
Rafael, que ens has portat més d'una proposta,
Sí.
Vinga, va, a veure.
Pots, igual no ens donarà temps, però bé, us deixem, com sempre fem, per la setmana que ve, allò que no puguem avui. Doncs mira, primer de tot porto el Paper de Ceba, que és una revista de còmics de la que hi col·laboro, tinc el plaer de col·laborar-hi. M'ajudo amb tot el que puc, i en aquest cas és una revista que es fa a Sabadell sobre històries de Sabadell i fet per autors de Sabadell i editat pel Diari de Sabadell. O sigui, és sabadellenquisme al màxim. Sí. No hi ha res més sabadellenc que aquesta revista.
I a més amb la portada, amb la colla de Sabadell.
De la colla de Sabadell, que se celebrarà el centenari.
El centenari. Fa una estona hem parlat amb Papis de Barcelona, perquè també estrenen un llibre de poemes, i també en parlàvem de la vigència que tenen encara a dia d'avui.
I tant, tant. Doncs mira, doncs és... La idea és fer històries de Sabadell. Algunes són reals, són històriques, personatges reals que han existit, anècdotes, també hi haurà alguna d'inventada, també es parlarà de Sabadell, però no, el que no es volia és que fos una revista històrica, de que es comencés explicant la prehistòria dels primers dels ibers i després dels romans. No, ja n'hi han sortint. Perquè també un munt número es parlarà també de la Via Augusta passant pel centre de Sabadell, que passa per aquí al carrer Salut i al carrer Sant Cugat, no? I s'explicarà per on passava la Via Augusta. Però la idea inicial és això, fer una revista que parli sobre Sabadell, sobre els seus habitants, sobre habitants famosos, però també, no té per què ser, també poden ser anònims, també es parlaran sobre veïns, sobre les associacions de veïns, la creació de l'associació, el número segon es parlarà del cas Mercuri, o sigui que es parlarà de tot, l'idea és parlar de Sabadell en còmic.
Us va a marxa, també.
Sí. I en aquest cas, en aquest primer número, hi han col·laborat, la idea és que siguin dibuixants sabadellencs, autors sabadellencs. Doncs el Ricard Efa i el Guillermo Altarriba han fet dues històries de la colla de Sabadell, com que és el centenari de la colla, doncs ha volgut fer una miqueta focalitzar sobre la colla. Tenim dues històries, una parla del Joan Oliver, dels records del Joan Oliver dels començaments de la colla, quan van fer una visita a la Mola, que va significar l'acte fundacional de la colla. I l'altra és la fugida cap a l'exili, quan, com que ells es van involucrar molt amb la República, quan al finals de la Guerra Civil han de marxar i han de trasbassar els Pirineus, i és això, quan marxen cap als Pirineus recorden també una miqueta que ha sigut la colla. Després tenim una altra, la tercera història, del guionista l'Hernán Migoya i el dibuixant el Joan Marín, que és sobre la inauguració de la Creu Alta, de l'any 60, no sé quin any era, 60 i poc.
1967.
Era? Gràcies.
Imagina't.
Doncs, i d'aquesta història s'ha pogut fer que no fos simplement, mira, això es va fer, això es va fer, això, hi havia aquesta persona que va fer la secada d'honor, hi havia aquí, sinó que s'ha pogut fer és una història d'espies irreal, però com si hagués passat de debò. Vale? La inauguració de la nova Creu Alta va ser en realitat un joc d'espies en què hi havia tota una trama interior, és totalment inventada però és molt divertida, i doncs aprendrem la inauguració de la nova Creu Alta, però també una història molt divertida. I l'última història és la Marina Vidal, que és la vida de la Matimón. De la cabaretera de la Matimón, de començaments de segle, doncs és una àvia que explica la història, no?
Per qui no la conegui, explica una mica qui era.
Era una cabaretera, exacte, que va triomfar al Paral·lel als anys 20-30, va ser molt famosa, i és això, no? I un d'aquests actors que tenim a Sabadell, anava a dir actius ja no, oi? Més o ja passius, però bueno, és història de Sabadell, i serà això, no? A vegades hi haurà personatges que ens sonen, qui era la Matimón? Doncs mira, era una cabaretera, no? Uh-huh. Que es va fer molt famós, bueno, que a aquella època a Barcelona era molt conegut, va ser la número 1, no?
Doncs un projecte molt interessant, fins i tot el Gerard Torres de l'Acadèmia de Belles Arts us felicita, també, pel projecte.
La idea és aquesta, no? És de costar Sabadell o sabadellens.
Sí,
i des de tots els aspectes, des de tot. No cal que sigui històric, pot ser temes culturals, polítics, es parlava també del Ferrés, més endavant es parlava del primer ajuntament democràtic i amb tot el que es va trobar amb el final de la dictadura. Vale, que hi ha moltes, Sabadell és tan gran i té tanta història, que hi ha tantes coses a parlar i molta gent a fer.
Doncs vinga, una
és
altra...
És mensual?
Bimestral.
Que ens queda poc temps, Rafel. Vinga, un altre projecte.
Bueno, fem un altre, si
sí,
vols.
Sí, i tant.
Perquè el que porto també és que és molt bo, molt bo, molt bo, i prefereixo esplaiar-me i explicar-lo bé, perquè és una obra molt, 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 molt bona.
La portada ja et dic que és brutal.
Sí, la portada del Segar és molt, molt bona. Mira, el títol és Intisar en el exilio, això ho publica Estiberri, i el subtítol és Retrato de una mujer moderna en Yemení. El guionista és el Pedro Riera i el dibuixant és el Segar, que el tindrem a l'11 de maig, el tindrem firmant a la botiga. L'he dit per si volia venir i m'ha confirmat
clar,
que sí.
Home, clar, doncs que vingui.
I és una obra que a mi m'ha deixat esparverat, és una passada.
Colpidora, no?
Sí, és una història basada en fets reals, i és una noia, que és l'Intisar, que és yemení, però que ara viu a Jordània. Va tenir que fugir del Iemen quan va haver-hi la primavera àrab, que el Iemen, mentre d'altres llocs va triomfar, el Iemen va ser un desastre, perquè el Iemen tenia un dictador que era, bueno, tenia les dolenteries de qualsevol dictador, però dins de tot les dones tenien un estatus mínimament dins del país àrab respectable. Uh-huh. Vale? Quan arriba la primavera àrab cau tot el sistema i Al-Qaeda es fa forta en el Iemen, i a partir d'aquest moment la dona passa a ser res, però absolutament res, no val per res, és realment un objecte. I ell ho explica, no? està a Jordània i va recordant tota la història, com va tenir que fugir, la relació amb la seva família, la relació amb els amics, i com van canviar inclús els amics de mentalitat d'un dia per l'altre, amics que havien sigut de tota la vida, que la respectaven, doncs automàticament, al triomfar aquesta revolució, doncs se li giren en compte, no? Coses com que això, que la dona no té cap dret per res. Si un home la repudia, perquè un home, ara, el Iemen, a la seva dona, casada, si a la tercera vegada que li diu que la repudiarà, ja pot fer-ho. Vale? I el que fan, li diuen dues vegades, per així mantenir-la amb la por de que, pobre de tu, que no em moveixis o que no em siguis fidel o qualsevol cosa, perquè es repudiaré. I només dient ell anar a la justícia i dir jo és que l'he repudiat a la meva dona, automàticament ja la pot fer fora de casa, deixar-la absolutament sense res, en una situació en què ningú la voldrà, la família se sentirà avergonyida perquè l'home l'ha repudiat, no la voldrà, ningú es voldrà casar amb ella perquè ja està repudiada una vegada i no és un guard, una dona que ja està repudiada, perquè vol dir que és una dona que no convé, i la societat no li dona feina, vol dir que està condemnada a la mort, com a molt a dedicar-se a la prostitució i si no a la mort. És duríssim, això està passant en aquest moment, està passant, és real, no? És una història molt ben pensada, molt ben treballada, i explica, ara us explico una anècdota, però és que n'està ple de la situació.
Hi ha il·lustracions brutals, eh? La feina
del Segar és boníssima. El Segar té un estil molt, molt, molt particular, i és molt bo. El tracte que fa del color, de la feina amb color i tot, i la manera de la composició, i d'involucrar-se amb la feina que fa i com oferir la situació aquesta de lo malament que estan.
Explica'ns l'anècdota breument perquè tenim un minut.
Un minutet, perquè bec una miqueta d'aigua.
Beu aigua, respira.
Bé, estic molt encostipat i tinc la gola.
Clar, és que després de Sant Jordi, no? Quina feinada.
No, doncs, les dones prohibit completament conduir, completament prohibit. Prohibit sortir ensenyant absolutament res que no sigui els ulls, i de nos vanguard que se't veiés alguna cosa, una miqueta de cama o una miqueta de mà, de nos vanguard.
I ja siguem així. Cap dret, no?
No tenen cap submissa. Són ben bé, han de treballar a la casa, han d'estar obeïdes per l'home, i l'home els hi farà fer tot, quan arribi l'home l'han d'estar per ell, i han de... o sigui, ha sigut un retrocés de 500 anys enrere, quasi bé, en una situació molt, molt lamentable.
Recorda el títol, per si els oients, Irene, ens escolten.
Intisar en el exilio. Retrato de una mujer moderna y ameni.
L'editorial
Estiverri. I ella precisament és una dona moderna que el que vol és poder votar, el que vol, i a Jordània mínimament troba una miqueta la llibertat d'això, no? Diu, per exemple, hi ha una anècdota que recordo, una altra, que és que ella va conduint pel Iemen, mentre recorda, i diu, aquí com a mínim un home si em veu conduint, doncs no em vol fer fora de la carretera, per exemple.
Doncs una història brutal, necessària per conèixer part d'aquesta realitat lamentable que encara a dia d'avui existeix.
Al matí, amb Raquel García.